Bé, per analitzar aquesta, en fi, aquesta sorpresa, alguns parlen de jugada estratègica, d'altres ho veuen com Isabel Díaz Ayuso, una renúncia al que han estat les polítiques de Pedro Sánchez. Ho parlem tot seguit amb el director adjunt de La Vanguardia, amb l'Enric Juliana. Enric, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Aquest matí, després de conèixer l'anunci de Pedro Sánchez, has escrit a Twitter l'hora de la veritat, així funcionen les democràcies, votant. I la primera qüestió que et trasllado és si la decisió de Pedro Sánchez és un acte de valentia o, com deia Isabel Díaz Ayuso, és un acte de rendició.
Bueno, crec que és un acte polític en el sentit següent, és a dir, la llei electoral espanyola no preveu la segona volta, com passa en alguns països, com per exemple França, tot i que és veritat que la transició Suárez va estar donant-li voltes a la possibilitat d'instaurar un sistema electoral a Espanya de doble volta. Però, en aquest cop, aquesta vegada, les circumstàncies, el calendari polític, deixen al president del govern, que té la potestat a Espanya de dissoldre el Parlament, el Congrés i el Senat, i en realitat de convocar una segona volta, que crec que és el que en termes polítics serà aquesta cita del 23 de juliol, no? És a dir, les eleccions municipals s'han convertit, malgrat que Sánchez volia evitar-ho, no va poder, en un vot, en bona part, un vot polític respecte al govern. Possiblement a Catalunya això no es vegi així i correspon a la realitat. Crec que el vot a Catalunya ha tingut un altre biaix, però en la resta d'Espanya ha sigut molt això, no? Potser podríem també posar l'excepció del País Basc, i aleshores acabaríem d'entendre aquest mapa, que quan veiem en colors veiem clarament on Catalunya i el País Basc tenen un sistema polític diferenciat, no? Aleshores, segona volta, a finals de juliol. I això és el que ha decidit Sánchez. És audaç, valent, home, jo tampoc mataria amb el panegíric, no? És a dir, és possiblement la decisió més intel·ligent. Per què? Home, doncs, tenint en contra en aquests moments una coalició político-mediàtica fortíssima a Madrid, i quan dic fortíssima vull dir fortíssima, això és com Dallas amb un tirador a cada balcó, doncs entenc que el president del govern hagi decidit abans que em fregeixin durant 6 mesos, aclarim-ho el més aviat possible, no?
Aquestes properes setmanes el PP ha de negociar. Ara ens comentava Jordi Armenteres que hi ha hagut trucada telefònica amb Santiago Abascal. S'han de negociar governs autonòmics amb Vox. Ho ha de fer, per exemple, a l'Aragó, al País Valencià, a les Balears. Amb aquesta convocatòria d'eleccions, això, diguéssim, trenca els plans d'alguna manera o els confirma?
En el PP no ha caigut gens bé, això, eh? No, jo us convido, si podeu, busqueu per internet a FAES, la declaració que avui ha fet la Fundació FAES. La Fundació FAES és la fundació que presideix José María Aznar, i que és, en fi, el principal centre de pensament, encara avui, de la dreta espanyola, on han fet un comunicat bastant malhumorat respecte a aquest avançament electoral. No? I ara escoltaven la crònica des de Madrid que, en fi, no sembla que se li ha escapat alguna cosa.
Sí, exacte.
És a dir, molt bé, molt bé. Molt bé, això no... No, perquè, lògicament, el plantejament del PP i de la dreta i de la coalició político-mediàtica de la dreta, doncs, en aquest el fregim durant 6 mesos, primer una cara, després l'altra, no? A poc a poc, posant oli a la paella. I ara això es plantejarà durant uns termes una mica diferents. O sigui, bé, no els ha agradat. El tema de Vox, esclar, el tema de Vox és complicat. Fixem-nos que ahir al vespre Feijóo surt al balcó del carrer Gènova i amb un fi sentit de l'humor diu: ha guanyat un projecte centrat que 48 hores abans qualificava de delinqüent el president del govern. Ha guanyat un projecte centrat. Bé, el problema és que, clar, el PP haurà d'anar a aquestes eleccions de juliol pues, pactant i establint les bases de govern de 6 o 7 comunitats autònomes, les quals necessita el vot de Vox per governar. No sé si faran governs conjunts, caldrà veure quin tipus d'acords estableixen, no? Això serà molt interessant, i sobretot amb quins programes, quins punts, no? Pensem, per exemple, amb la Comunitat Valenciana, per exemple, no? Aleshores, esclar, això és un pas ineludible, perquè hi ha un calendari. Si ja a partir d'unes dates s'ha d'anar a la Constitució de les assemblees legislatives, les Corts Valencianes, per exemple, i després hi ha uns terminis per anar a la formació dels governs, a la investidura, no? Per tant, això què significa? Pues, doncs que a finals de juny, més o menys, estarà en plena efervescència d'aquests acords, no? Esclar, evidentment, a partir d'aquí, si la idea és presentar el PP com un partit centrat, pues, això pot presentar alguna dificultat. Anem a veure exactament com ho fan i quines facilitats els hi posa Vox. I jo només vull recordar una cosa, Vox ha fet un bon resultat. Va treure 800.000 vots aproximadament en les darreres eleccions, les anteriors eleccions municipals, les del 2019, i en aquestes n'ha tret 1.600.000, és a dir, multiplicat per dos en relació al 19, diguem-ne, traslladant en el vot municipal d'ara el seu bon resultat a les generals últimes, no? És a dir, per tant, cuidado, estem parlant d'un partit que no està en reculada, no està en reculada.
Tu dius avui, escrius que Pedro Sánchez ha fet una crida a la concentració del vot. Clar, en 10 dies, aquest avançament electoral deixa Yolanda Díaz amb molt poc marge perquè en 10 dies faci les paus amb Podem i presentin una candidatura conjunta. Tu ho veus possible, això, o diguéssim que arribaran dividits a les eleccions?
Pronòstic reservat, que diuen els metges, ja. No? És a dir, esclar, Yolanda Díaz, jo crec que un dels perdedors de la nit d'ahir són Podem, però també ella. Aquesta gent han organitzat un daltabaix que estava per sobre de les seves possibilitats. Sincerament ho veig així, és a dir, han organitzat una cosa molt bizantina, de que fem una cosa que es diu sumar, però no es presenta a les eleccions, però si faig un acte a Madrid com el presento la candidatura, però tu no hi ets perquè no ens hem pogut posar d'acord sobre com negociarem les llistes, però jo igualment em presento la candidatura un mes abans de les eleccions municipals, que són molt importants, etc, etc, però ja en aquest acte, en lloc de dir que sumem, en realitat estem dient que anem dividits. Tot això és un disbarat extraordinari. I el resultat s'ha vist a les eleccions. En aquest sentit, també abans parlava del sentit de l'humor de Feijóo, jo veig aquí també una mica de sentit de l'humor d'anar amb aquestes condicions amb una llista que pugui portar el nom de Sumar. Crec que hauria de ser una mica més modest, això, no? Mm-hmm. Ara, les circumstàncies, diguem-ne, apreten i és possible que arribin algun tipus d'acord de compromís, ni que sigui agafada amb pinces per anar junts. Ara, el que està clar, Sánchez no ho ha dit, no ha dit vull la concentració del vot en el PSOE, no, això no cal dir-ho, això està, és un implícit, no? És a dir, però ella en el moment en què fa aquesta convocatòria el juliol, diu, escolti, ens hem d'aclarir, o els uns als altres, aquestes eleccions seran un duel Feijóo-Sánchez, Partit Popular, Partit Socialista, el qual pues, Vox intentarà mantenir la seva personalitat. Per això és important veure com es comporta Vox en la negociació dels governs autonòmics i els que l'altra part de l'esquerra pues, també intentarà mantenir una seva personalitat, però ells mateixos s'ho han posat difícil, no? Això no la criatura l'han esgarriat ells, no els ha esgarriat ningú més.
Mm-hmm. Que és un clàssic de les esquerres. Tot
és
això.
Un clàssic, és un clàssic.
És marca de la casa. Enric, hi ha una pregunta que tu que estàs a Madrid, o sigui, com, perquè des d'aquí no s'acaba d'entendre, si un Pedro Sánchez que no ha parat d'oferir coses, tot han estat ofertes, diguéssim, com si fos una promoció de tot un seguit de millores a nivell social. Per què se li passa tanta factura a Pedro Sánchez? Pel cas, o sigui, per la llista electoral de, en aquest cas, expressos de Bildu que tenien delictes de sang, o sigui, perquè hi ha un, diguéssim, un pòsit aquí dels indults que venen ja de la trajectòria de tot el que és el seu mandat. O sigui, aquest resultat tan blau, a què creus? O sigui, explica'ns per què creus que és conseqüència. Tan malament ho ha fet Pedro Sánchez?
tot suma, tot suma. La política, molts cops, les coses són, no obeeixen mai. Bé, la política, la vida en general, no? Un únic factor, hi ha diversos factors que es van acumulant. A veure, Sánchez ha governat amb una majoria inèdita a la política espanyola, no volguda per sectors del seu partit i per sectors, diguem-ne, influents en l'entorn del PSOE des del primer dia, no ho volien. És a dir, un acord amb l'esquerra, podríem dir-ne postcomunista, amb acords parlamentaris amb els independentistes catalans, mentre encara alguns d'ells pràcticament podríem dir que estaven a la presó, amb acords o apertura d'acord cap a Bildu. Tot això ha tingut impacte, i això, sobre això la dreta espanyola ha construït un discurs molt insistent, és a dir, i va llançar, i des del primer dia, des del moment de la investidura, no?, la consigna de govern il·legítim. Govern il·legítim. Això s'ha anat repetint. I, a més, en una legislatura on han passat coses pues, molt difícils, no? pues, l'epidèmia, després de l'epidèmia que va costar molt de superar, doncs ha vingut la guerra d'Ucraïna, la inflació, etcètera, etcètera. No? O sigui, ha passat proves molt difícils en un ambient hostil, sobretot a la ciutat de Madrid, on, com s'ha vist en els resultats electorals, pues, hi ha un estat d'opinió que no és, en aquests moments, pues, molt pro-esquerra, no? Aleshores, home, això passa factura. I, a més, s'han invertit molts esforços en la denigració del govern i en la denigració de la figura de Sánchez, no? O sigui, per això s'ha encunyat aquest concepte del sanchisme i ara hem de derogar el sanchisme. I, al final, la campanya de la campanya, si ho recordem bé, el míting de tancament del PP, pues, va ser ja tractant-lo directament de delinqüent, no? Això és la dinàmica, la to d'aquests 3 anys i escaig ha sigut aquest. Però, amb tot, Sánchez ha resistit. Els resultats del PSOE d'ahir no són, si ens els mirem bé, no són molt, molt, molt dolents, no ho són. El problema del PSOE és que s'ha quedat sense... O sigui, s'ha menjat els aliats. És a dir, si, per exemple, posem cas, la Comunitat Valenciana, València. A València, el Ximo Puig ha tret més vots i diputats que en les últimes eleccions autonòmiques, que ell les va fer coincidir amb les generals d'abril del 19 per poder tenir més mobilització electoral. Doncs bé, que allà que ja va fer un bon resultat electoral, Ximo Puig ha aconseguit millorar-lo. Ara, ho ha fet a costa de 100.000 vots que ha perdut Compromís i que, com és ben sabut, Unides Podem s'hagi quedat fora de les Corts Valencianes perquè no ha aconseguit superar el llindar del 5%. No? És a dir, ells han millorat resultat i, en canvi, els seus aliats a l'esquerra doncs han retrocedit. Madrid, per exemple, el PSOE aconsegueix, això pot semblar una cosa menor, però no ho és, aconsegueix tornar a la segona posició, o sigui, han tret més diputats, un diputat més, si no recordo malament, el PSOE a Madrid, que no la coalició o el grup Mas Madrid, que havia aconseguit ser el segon, això era important. És a dir, han millorat ells, però ho han millorat a costa de Mas Madrid, ha reculat una mica, i Unides Podem ha quedat fora, no? I podríem anar mirant altres comunitats i han passat coses similars. Veritablement el PSOE està més fluix en aquests moments, i això és una, penso que és una dada significativa que l'han de tenir en compte, és Andalusia. Andalusia, el PSOE ha entrat en una fase de fragilitat, i això s'ha vist en aquestes eleccions, ha reculat, i com a extensió d'Andalusia podríem dir que una cosa similar ha passat a Extremadura. És a dir, a l'Espanya del Sud el Partit Socialista està en retrocés. Ara, en altres llocs no, per exemple, el cas de Catalunya és ben clar. A Catalunya el Partit Socialista, el PSC, ha millorat posicions, clarament.
Doncs aquest és el dibuix que ens fa des de Madrid Enric Julián. Enric, moltíssimes gràcies per la teva lectura.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, és el director adjunt de la Vanguardia.